Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
El 22 d'octubre, què tal, com esteu? Benvinguts a l'Hotel Suís. Res, menys de 48 hores d'un autèntic partidàs de l'Atlètic Balear. Centre d'Esport Sabadell queda ja molt, molt, molt lluny. El partit contra l'Atlético Sanluqueño, ja hem comentat una mica l'actualitat en els últims dies, altes, baixes. Hem escoltat, per exemple, aquí en directe a l'Hotel Suís, a Manel Martínez, el davanter del conjunt balearico, fa un parell de dies, dimecres. Ahir teníem, per exemple, a l'Agustí Bernat amb la seva secció, amb alguns dels detalls més interessants del conjunt palmesà, i avui amb la feina del Toni González, el control de so. El que fem és, podríem dir, un programa de prèvia amb els dos entrenadors, amb les estadístiques, repassant el bo i millor del que ha dit Antoni Hidalgo ara fa uns minuts, si ens escolteu via podcast, ara fa una estoneta una mica més llarga, si ens escolteu al 94.6 de l'FM després del butlletí de les 4 de la tarda. Pau Vitori, què tal, com estàs?
Què tal, Adri? Bona tarda.
Acabes d'aterrar de la nova Creu Alta. Parlat avui com a bon divendres, Antonio Hidalgo. Avui, de fet, l'equip s'ha entrenat. Demà ho tornarà a fer i després per la tarda viatjarà cap a Palma de Mallorca per disputar demà passat, diumenge a les 12, a l'Estadi Balear, aquí, aquest Atlètic Balear Centre d'Esport Sabadell. Per tant, a les teves mans, explica'ns una miqueta què és el que ha dit, què ha destacat més Antonio Hidalgo en aquesta prèvia del partit contra el segon classificat.
Mira, d'entrada, la reflexió que feies tu al principi. Estem en una setmana que a mi se m'està fent eterna. No sé tu, Adri, però
la mateixa sensació. Són portem 9 dies entre un partit i l'altre que es fan llarguets.
Li hem fet aquesta reflexió, queden 7...
I encara gràcies que va ser amb victòria contra el Sanluqueño. Ara sí, imagina't, sí, que no guanya.
Portem 7 dies avui des de l'últim partit i encara en queden 2 pel següent. Per tant, setmana llarga, setmana de 9 dies. I ha dit el tècnic de Canovelles que sí que és cert que aquesta setmana s'ha treballat millor. Les cares han estat diferents després de guanyar el primer partit de la temporada, però que el duel contra el Sanluqueño ens hem de posar ja tots al coco, al cervell, que ja és passat. De cara, pensant en aquest partit contra l'Atlètic Balears, perquè ha fet molta incidència avui Antonio Hidalgo, i ha deixat cosetes interessants, ha dit algunes coses, alguns titulars sucosos. A priori, aquest duel entre dos equips està cridats a estar a la part alta de la classificació, però d'entrada Hidalgo ha dit que ara mateix, en la situació classificatòria, amb el Sabadell en descens, amb l'Atlètic Balears segon, els seus homes han de tenir la mentalitat d'un equip que està a sota i que vol sortir d'aquesta zona. Res de pensar en objectius més a llarg termini ara mateix. Però també, a la llarga, valgui una mica la redundància, aspirar també a la solidesa en resultats que està adquirint el conjunt de Xavi Calm en aquest inici de temporada.
Hem de tenir una mentalitat que nosaltres ara mateix som un equip de descens que vol sortir el abans possible d'aquesta situació i anar mica en mica. Ens trobarem un rival fortíssim, de lo millor de la categoria, que a dia d'avui diu que és el segon millor, que estan fent moltíssimes coses bé. Nosaltres hem de tenir el cap on amb la situació de que necessitarem una exigència màxima amb sense la pilota i de concentració, perquè de qualsevol situació ells treuen moltíssim.
Li fèiem la reflexió a Manel Martínez abans d'ahir, que sobre el paper és un partit de dos candidats claríssims a la part alta amb aquest objectiu, i al final el Sabadell, després parlarem una miqueta de calendari, de quantes jornades hi hem cremat ja, etc., però realment que hagi jugat ara contra equips fets per estar a dalt o que estan demostrant estar a dalt, Nàstic, Villarreal B. És veritat que són dues derrotes, però és veritat que no va ser inferior en cap dels casos al Centre d'Esports del seu rival, però encara no ha jugat, per exemple, contra els altres dos que van descendir de segona divisió l'any passat, Albacete i Castellón. Equips com l'Andorra tampoc s'han creuat encara en Lliga, sí, a la pretemporada, amb el conjunt arlequinat. Per tant, és un dels millors partits que haurem tingut fins ara en aquesta primera refe.
Sí, de fet ha dit que és partit d'aquells grans, d'estar concentrats des del minut 1 fins al 90 i partit d'aprofitar els detalls que pugui donar el rival i sobretot no oferir-li tu aquests detalls a l'Atlètic Balears perquè et pot fer mal, tot i les absències que té el conjunt balèrico.
Per exemple, la més destacada que em ve al cap, la de, després ho comentarem amb les estadístiques, etc, però la del seu pichichi, Dioni, que afortunadament, tot i que jo no me n'acabo massa de refiar, no podrà jugar per l'ascensió de dos partits.
No, i dus, després ho escoltem, però aquesta petita pinzellada, dus 6 gols, no hi haurà el màxim golejador, però Hidalgo a la roda de premsa ha repassat tot, absolutament tot l'arsenal de l'Atlètic Balears, no només l'arsenal ofensiu. Aquesta dada que ens deia ahir l'Agustí Bernat, 8 golejadors diferents té Xavi Calma a la seva plantilla, per tant, té arguments suficients d'on tirar. I avui, en certa manera, Adri, a voltes amb el mateix tema de cada setmana, aquesta falta d'eficàcia, no?, del Centre d'Esport Sabadell en atac, que és cert que venim d'una victòria, de la primera victòria, del primer gol d'un jugador atacant, però clar, és que el Sabadell venia de dues jornades, o bé de dues jornades, de generar tantíssim.
És que al final no tinc la dada de l'expected goals, però et pares a pensar.
Ara te la donaran.
Ah, sí?
Sí.
No, doncs això no ho sabia, eh? Però al final, pensant en les ocasions, ja només amb la triple ocasió que va tenir el Sabadell contra el Sanluqueño, en va fer un. Però és que segur que la xifra és molt més elevada. Ara em llenço a la piscina, però no sé si estarem parlant de més de dos.
Vols fer... De què? D'expected goals?
Sí.
Vols fer... No, Antonio Hidalgo ha vingut avui a fer servir un argument matemàtic per plasmar la diferència ara mateix entre el Centre d'Esport Sabadell i l'Atlètic Balears i per dir que el seu equip segueix necessitant estar més fi en l'últim terç, però ell parlava sobretot d'ocasions de gol generades, més d'expected goals. No sé si vols llançar la piscina també amb les ocasions...
No, a veure, sobre el tema dels XG, per si la gent no està molt familiaritzada amb quin és aquest concepte, és el de l'expectativa de gol, i al final és una equació matemàtica, i que el que fa és saber quantes vegades remates a porteria i des d'on en el camp, com més a prop i més lliure de marca, més fàcil, per generar-te un número que el que diu és la quantitat de possibles gols que podries...
Que hauries de, que, hauries de portar,
correcte,
sí.
Els que hauries de dur tenint en compte des d'on xutes, etc. Clar, això té molts matisos, perquè això, evidentment, no hi ha una matemàtica clara... Sí, la dels gols, ja està. Sí, el resultat final. Però no hi ha una matemàtica que diguis, no, és que en el futbol has merescut molt més gràcies a això, i m'ho explico. El cos i segurament la xifra d'expected goals del Sabadell no seria tan elevada perquè, per exemple, el xut de Jacobo era molt llunyà i no es considera tan clara com la triple ocasió de l'altre dia contra el Sanluqueño. Malgrat tot, aquella pilota va anar a la fusta,
sí,
i, per tant,
sí,
és una ocasió clara.
No sé si entra també aquí, aquí em llenço a la piscina, si algun expert ens pot aportar llum. No sé si el fet de passar més o menys a prop de la porteria, això també influeix a l'hora de...
El que queda clar, i és també el gran dèficit que jo li trobo a la xifra de l'expected goals, és que no té en compte com va el marcador. I, evidentment, si tu, per exemple, vas per darrere,
correcte,
estàs obligat a generar més i, per tant, és possible que un partit que has perdut et surti una xifra de XG molt més elevada perquè, evidentment, com vas perdent, tens la necessitat de trobar la porteria rival. Però, vaja, dit això...
Tornem a...
Sí, reconduïm.
Tornem al
això
camí.
Ho dèiem per si alguna una mica perdut amb allò d'expected goals, a què es refereixen aquests dos ara del que estan parlant. La pregunta que tu em feies, ocasions contra el Sanluqueño...
No, ocasions en total, eh?
Ah, en total.
En total. Antonio Hidalgo ha donat una xifra exacta.
Exacte. D'ocasions en el que portem de temporada?
Correcte. Mitjana d'ocasions, per partit?
4 claríssimes.
Escoltem-lo.
En dades subjectives, som un equip que segurament hauríem de portar 9 gols, 8,4, i en portem 3. Les dades diuen que les seves són molt semblants a les nostres, però porten 14, i aquí hi ha un desnivell que nosaltres això ho hem d'agafar... de pressa, perquè en aquesta balança s'ha d'equilibrar, no?
Petit matís, que aquí m'he confós jo. Estava parlant Antoni Hidalgo dels gols en total que hauria de dur al Centre d'Esports Sabadell. No d'ocasions, que m'havia confós aquí en un primer moment. Però al final, vaja, deia això, que el Sabadell hauria de dur, segons els gols previstos, 8,4 i en dur 3. L'Atlètic Balears, una xifra similar, i en du 14. Gens malament, eh?
La punteria, al final. És evident que és el gran dèficit del Sabadell i el motiu pel qual el Sabadell ara mateix, com deia Antoni Hidalgo només a començar aquest programa, es troba on es troba i ha de centrar-se en sortir d'aquí abans de pensar en altres quotes. Va, anem amb les altes, amb les baixes, etc, perquè dos dels jugadors que estan sent absència en els últims enfrontaments diria que continuaran de baixa. Diego Cavallo, el coneixíem, i ja en l'última retransmissió comentàvem el fet que David Astals, el xino, ja portava un parell de partits fora. Per tant, diria, fins a on sé, si no em corregeixes, que ells dos es perdran el viatge a Palma.
Dues baixes confirmades. No ha volgut Antoni Hidalgo tampoc confirmar que Iago Indias i Ramon Folch doncs estaran disponibles, però tot fa indicar que viatjaran amb l'equip i podrien tenir, en el cas de Iago Indias, els seus primers minuts aquesta temporada. Aquí la gran pregunta és si Antonio Hidalgo, que no... Aquí al Sabadell, si més no, jo no li recordava, hauríem de tirar de maroteca, però dues jornades consecutives repetint l'11.
No, jo diria que l'any de l'ascens segur.
Hauríem de mirar-ho, probablement, eh?
Perquè... Avui t'has proposat entrar en bassals,
sí,
no?
Sí, en jardins, és igual.
Tirar-nos de cap a dades que no tenim sobre el paper, però vaja, jo diria que alguna... Em sorprendria molt que no ho hagués fet mai. Tres!
Ho miraré i diumenge tindrem la resposta al Sabadell
Endex. Vinga, va, doncs
repetirà Antoni Hidalgo 11 per tercera setmana consecutiva? Ha deixat entreveure, si més no, en aquesta resposta que ara escoltarem, que alguna permuta, alguna variació hi haurà.
Podria repetir o no repetir. La veritat, al final, és que al final d'una nova continuïtat és demostrar als jugadors que s'estaven fent bé les coses. Diumenge és un altre partit diferent, amb un rival diferent, que té unes connotacions diferents, que ens demanarà segurament perfils algo diferents en alguna posició i veurem, escollirem diumenge.
Doncs ha quedat clar que és un panorama diferent, agafant la paraula que més ha utilitzat en aquest últim tall. Antoni Hidalgo, t'animaries, t'atreviries a apuntar algun canvi o no?
No massa. Com a molt, la línia més permutable potser aquesta temporada ha estat la dels mitjapuntes. Potser l'oportunitat per Moja Zarfani després de marcar contra el Sanluqueño.
Mugo, no? Potser.
Mugo per Alfred Planas. Buscant...
O enfortir al mig del camp, no sé, o sigui, al final depèn, sí, perquè també ha parlat de l'Atlètic Balears en aquesta resposta.
Sí, sí, pensava també en un... Bé, no sé quin plantejament de partit tindrà el cap Hidalgo, però potser tornar a donar protagonisme a Facu García, sí, després d'unes jornades on no ha tingut protagonisme.
Potser pel perfil de rival, no? Sí. Aquí un stopper que et faci feina al mig del camp.
Bé, diumenge al matí sortirem de dubtes. La part bona de la pel·lícula és que ara mateix el Sabadell ja té gairebé tota la plantilla disponible, sana. Només hi ha aquestes baixes de Diego Cavallo, que està en el tram final de la recuperació, i del Chino Astals. Per tant, té on triar i remenar, Hidalgo.
És la jornada nova, tot això. Per tant, sí, estem parlant gairebé d'un quart de lliga, ja.
Sí, ara fèiem números a la redacció. No serà exactament en aquesta novena jornada. Serà en algun moment de la desena, just quan comenci la desena, doncs serà aquest quart de campionat. No hi ha el punt exacte, però bé, al final, per acabar aquesta roda de premsa, i aquí per mi és un dels titulars més clars que ha donat avui Antoni Hidalgo, li hem preguntat...
Perdona. Serà el descans de la desena jornada, no, l'Equador?
Bona pregunta.
Home, és matemàtica pura. 9 partits i mig i 9 partits i mig.
Correcte. Per tant, estaríem parlant de 19... Correcte, molt bé.
És que m'estava sorprenent. Dic, home,
graduat en matemàtiques.
Dic,
no...
jo soc de lletres.
Saps què passa? Que hem fet...
En el seu dia vaig arribar a treure un 0 en matemàtiques a l'institut, però, home, fins aquí arribava.
Hem tingut la conversa a la redacció amb Sergi Parc i ni ell ni jo hem estat capaços d'arribar a aquesta reflexió.
Experts en àlgebra. Aquí el pastís repartidet per tothom.
No, li he plantejat jo, el
que
dubte, però no havíem...
Encara no és el quart de competició, però l'estem fregant.
Correcte. 9 partits i mig serà el quart de competició.
El descans del partit contra l'UCAM.
Sí. Total.
Què li preguntaves, Antonio
Hidalgo?
Venia a dir,
li he preguntat a Antonio Hidalgo. Antonio, tu a la pretemporada vas dir que necessitaries un temps amb tants canvis a l'equip, amb tants jugadors nous, per inculcar aquesta idea de joc tan peculiar que té el de Canovelles. Atenció a la resposta, Adri, per acabar, i atenció a l'honestedat del de Canovelles.
Jo sóc molt sincer, jo deia això però no pensava que trigaria tant a veure el que veig ara als entrenaments i al camp. Ara sí que veig les situacions que van passant i que els jugadors oloren el que passa, són sensacions que tu veus, que ells ja interpreten moltes més situacions que al principi, al final anem recuperant jugadors i això és important, però ara tenim un dèficit i hem de lluitar al màxim.
Doncs aquí amb franquesa, Antonio Hidalgo,
sí.
Reconeixent això, amb autocrítica. Aquesta paraula que tant es fa servir i tant de moda ha estat en aquest inici de campionat, és un bon titular, Antonio Hidalgo, dient que no s'esperava trigar tant en allò, tenir l'engranatge a punt.
Tot i dir a la pretemporada que la cosa aniria per llarg, ell esperava doncs, que aquests automatismes es comencessin a generar abans i no pas, no la jornada 9, perquè el Sabadell, jo diria que des del dia del Villarreal B, ha fet un... Doncs això, se li veuen més coses automàtiques, més
automatismes, no? Es diu
sí,
sempre allò de... Sobretot en atac,
que els jugadors
jo.
Es comencen a conèixer, que s'entenen, que hi ha química... Bé, però ha estat molt, molt sincer i d'alguna aquesta resposta dient que no s'esperava que el procés trigués tant.
Va, que anem cap a Palma. Alguna cosa més, Pau?
Res més. Ja t'ho remata tot el Sergi Parc i tindrà dret a replicar ara mateix.
Doncs vinga, va, classes de repàs de matemàtiques. Gràcies, Pau. Fins ara.
Adéu.
El torn de rèplica. Sergi Parc, què tal, com estàs?
Adrián Arroyo, com estem?
Com vas de números?
Home, vaig molt bé. Simplement ha sigut un petit lapsus a la redacció, ja està, però aquí acusant-me en antena, jo crec que de forma injustificada, diria.
Injustificada, però. Tu havies arribat a aquesta conclusió que era el partit 9 i mig, o no?
Sí, però estava amb altres coses, estava treballant amb Xavi Calm i la seva roda de premsa i tampoc estava molt per números en aquell moment.
Li falta cremar el control de so, Pau Vituri, ara mateix, desesperança. Va, que no vens a parlar de números, afortunadament pel bé de tothom, això no és un programa de matemàtiques. Avui ha parlat un gran amic de la casa, un ex del centre d'esports en la seva etapa com a entrenador del juvenil a Arlequinat a Olímpia, el Xavi Calm. Segurament el recordareu més per la seva etapa al Cornellà, on el va classificar amb tot mereixement per un playoff d'ascens, o fins i tot després d'Anglaterra al Birmingham. Per tant, repassa'm una miqueta novetats així d'entrada al conjunt balearico i de seguida escoltem el castellarenc.
Sí, perquè a Xavi Calm se li ha preguntat una mica per aquest capítol d'altes i baixes. Ja comentàvem ahir, Adrià, aquí a l'Hotel Suís, que Josep Jaume, el prometedor central de l'Atlètic Balears, doncs que després de patir una important lesió al genoll s'havia incorporat als entrenaments aquesta setmana, una mica justet per arribar al partit del Sabadell, veurem què passa amb ell. I en el cas d'Hugo Rodríguez, que també recordava mai que es va lesionar celebrant el gol que va marcar contra el Castilla, en tenia per unes 3 setmanes, ara es compleix aquest termini, ja s'ha entrenat amb el grup, ha dit Xavi Calm que ha fet part dels exercicis amb l'equip i confia en que sí, l'extrema esquerra pugui arribar al partit de diumenge.
Se m'escapa el riure perquè, home, en aquest context, molts jugadors del Sabadell no s'han pogut lesionar.
No.
En el de celebrar un gol, els justos.
En aquest no, però ja que dius això, és veritat que aquí ens hem queixat una miqueta, no?, d'aquests problemes que ha tingut el Sabadell amb molèsties, que si Ramon Foll, Iago Indias, Muguruza, etc., posa-li tots els noms que tu vulguis, però déu-n'hi-do també l'Atlètic Balears, perquè a part dels esmentats, tenen Alfonso Martín i Miguel Ángel Cordero, migcampistes lesionats, han perdut a Jesús Álvaro al lateral esquerre per gairebé tota la temporada, així que déu-n'hi-do com t'ha tocat estar ara l'equip de Xavi Calm, que a poc sí que va recuperant peces.
Xavi Calm, l'acabes d'esmentar. Ha parlat també avui, aquest migdia, en sala de premsa. Què és el que ha dit?
Doncs si et sembla, comencem amb aquest fragment que diu que tenen ganes de guanyar a casa, sobretot perquè, si ho recordes, Adri, fa un parell de setmanes van tenir aquesta punxada, per dir-ho així, dins de tota aquesta ratxa d'invictes que mantenen encara els balearicos, ja que no van passar de l'empat contra un equip teòricament inferior com és el Linares, així que ara tenen ganes de retrobar-se amb la seva gent amb una victòria, reconeixent, això sí, Xavi Calm, que el Sabadell els hi posarà complicat.
En l'últim partit en casa pues no conseguimos el premio que queremos, que son los tres puntos, y tenemos muchas ganas de volver a jugar ante nuestra afición en el estadi. Que sea un domingo por la mañana pues bonito para todos, y tenemos muchas ganas de ganar al Sabadell, que no será fácil porque por dimensión, por entidad, por potencial de equipo, por que viene de segunda A, pero no solo por eso, sino que tiene muchos jugadores de nivel. El entrenador hace mucho tiempo que está ahí con ellos trabajando, y será muy difícil, pero vamos a intentar ser mejores.
Bones paraules, per tant, del Xavi Calm respecte al Sabadell, del veí del nostre tècnic de so, del Toni González, castellarencs il·lustres, tots dos. L'Atlètic Balears ve de fer la feina, segurament corregint els punts que s'havia deixat a casa en aquest últim partit que comentaves a Palamós.
Sí, van guanyar, recordem, 1-2 contra el Costa Brava remuntant, ja sense Dioni, que recordem estava sancionat amb dos partits. El segon serà contra el Centre d'Esports. I ara Xavi Calm espera donar continuïtat a aquest retrobament amb la victòria, guanyant a casa, i diu que sobretot tot passa per frenar les virtuts que presenta el Centre d'Esports.
Intentarem que contra el Sabadell tornem a tenir premi. Sabem que ells tenen moltes armes, però nosaltres també tenim les nostres. Hem d'intentar que les seves no es produeixin, que no tinguin situacions de combinar en curt perquè t'atrauen, després busquen l'esquena. Hem de fer que això no es doni, i que es doni les situacions que nosaltres volem.
Doncs Xavi Calm esperant això, frenant aquestes virtuts del Sabadell. I ja que, Adri, parlàveu ara amb el Pau del tema aquest dels expected goals, de quantes dianes hauria de dur al Centre d'Esports segons les ocasions que han tingut i quantes en té realment, diu Xavi Calm, atenció al titular, perquè jo crec que és aquest de tota la roda de premsa, que la classificació no està sent justa amb el Sabadell, sobretot per totes aquestes ocasions que ha tingut, i que, evidentment, el que està penalitzant aquí per l'equinat, diu Xavi Calm, és que només ha marcat 3 gols en el que duem de Lliga.
Si hi ha un equip que no es mereix estar on està, és el Sabadell. Porta dominant tots els partits que juga, tots, i fent un bon futbol, tenint ocasions, i al final el portar 3 gols és el que els està penalitzant, no? Però per joc la classificació no diu, no és just amb el Sabadell. Tindrem un rival molt difícil, molt exigent aquí, però nosaltres doncs, hem de sortir forts a casa, sabent que els equips contraris han de patir, i intentar ser millors que ells, i que els 3 punts es queden aquí, que serien molt importants per nosaltres.
Elogis, per tant, una vegada més de Xavi Calm, més clar impossible a l'hora de referir-se a aquest bon joc dels arlequinats, que ve sent una constant, també t'ho dic, dels entrenadors rivals del Centre d'Esports, però alguna cosa voldrà dir, també.
Sí, sense cap mena de dubte. Jo crec que tots els homòlegs a la banqueta d'Antonio Hidalgo, dels rivals, com dius, Adri, al final van destacar en aquest bon joc del Sabadell, i no només ressalten el fet que el Centre d'Esports, per pressupost, per venir de segona, hauria d'estar més amunt, sinó que tots, al final,
parlen del joc, no?
Parlen del joc, no? De totes aquestes ocasions, que el Sabadell li està costant doncs, transformar totes aquestes oportunitats de gol clares que estan tenint durant el partit, i bé, a veure si l'equip d'Antonio Hidalgo doncs, és capaç de materialitzar totes aquestes oportunitats.
Avui que has estat d'espia, repassant una miqueta el que succeeix a Palma, alguna coseta més que ens deixem o no?
Ara bé, estadístiques, Adri.
Correcte, les vols presentar?
No, afortunadament, no, simplement porten avui la teva assignatura, que ja que la cosa va de números, millor que avui el Pau i jo no les haguem fet, no?
Ara és quan he fotut 3 patinades, ja veuràs. Gràcies, Sergi.
Fins ara, Adri.
Va, les estadístiques amb la veu, com sempre, de la Núria García.
El llibre de registre. Des del 2009 cap aquí, creuar-se en el camí de l'Atlètic Balears ha estat força habitual. En una dècada, 6 precedents contra l'equip palmesà i cap derrota arlequinada a territori balear. Repassem algunes de les estadístiques més destacades.
El rival.
L'Atlètic Balears és segon amb 16 punts, empatat amb l'Albacete i 6 per sota del líder, el Villarreal B. Encara no ha perdut cap partit en el que portem de Lliga i, com a curiositat, no perd a casa des del desembre de 2020, quan ho va fer en el derbi davant del Poblense.
els precedents.
Balearicos i Arlequinats han vist les cares a segona A, segona B, tercera, una promoció d'ascens i fins i tot a la Copa. Va ser l'any 78-79. A l'anada, 0-2 a Palma. A la tornada, golejada Arlequinada per 7-1 per completar un global de 9-1. El play-off de l'any 1994 també va ser favorable al centre d'esports, però en format lligueta. A la Via Cintura, 0-0, a la Nova Creu Alta, 2-0, amb gols de Garzón i Navarro. Comptant només els precedents de la Lliga regular, el Sabadell s'ha enfrontat a l'Atlètic Balears en una vintena d'ocasions, 10 de les quals a Mallorca. A segona B, cap derrota arlequinada en 6 partits, 5 empats i la victòria de setembre de 2018 per 1-2. L'última desfeta, sabadellenca, allà, data de desembre del 76, a tercera, 1-0. Les dues visites a tercera, de fet, van acabar amb derrota. En resum, la de demà passat serà la 13a visita del Sabadell a l'Atlètic Balears. El balanç fins ara és de 2 victòries arlequinades, 7 empats i 3 triomfs balears.
La curiositat.
Sempre es diu que jugar a casa t'aporta un plus. En el cas de l'Atlètic Balears, els seus números són clavats de local i de visitant. 4 enfrontaments a l'estadi Balear i 4 fora de casa amb el mateix balanç, 2 victòries i 2 empats, 8 punts de 12 possibles. Més regulars, impossible.
L'estrella rival.
Està sancionat, és Dioni Villalba, ex de la Cultural Leonesa, entre d'altres. El punta malagueny és el segon màxim golejador de la Lliga, amb 6 dianes, a una del Pichichi, Álvaro Romero, de l'Algeciras. L'andalús ja es va perdre la cita a Palamós diumenge passat i demà passat completarà la seva sanció. Això sí, el castellarenc Xavi Calm té variants per suplir-lo. Vinícius Tanque, Hugo Rodríguez o l'exarlequinat Manel Martínez.
Amb el xiulet a la mà.
Juan Antonio Campos Salinas, del Comitè Murcià. 7 temporades a segona B abans d'estrenar-se enguany a la primera ref. El de Cejín ha xiulat 2 cops al Sabadell. La derrota de 2015 al camp de l'Atlético Levante per 1-0 i l'expulsió de Marc Fernández de la banqueta i l'empat del març de 2018 sense gols al Collao del Coi. L'Atlètic Balears és el tercer equip el que més vegades ha arbitrat, només superat pel Villarreal B i Mestalla. 7 precedents amb els palmesans i només una victòria balearica. A més, va ser en el primer d'aquests 7 partits. Balears 3, Espanyol B 1. Campos Salinas ha dirigit en total 84 partits a la categoria de bronze amb una mitjana de gairebé 7 grogues per partit. El ritme de vermelles ha anat disminuint. De les 22 expulsions en els seus 4 primers anys a segona B, a les 8 que du en els 4 següents.
S'ha anat asserenant. Per tant, a mesura que avançava el seu currículum, el seu historial com a àrbitre al Murcià. Diumenge a les 12, aquest Atlètic Balear Sabadell. Ara anem a l'obrador arlequinat. Anem a parlar justament d'un dels ex-equips com a entrenador de Xavi Calm.
Hotel Suís.
I pel que fa al juvenil A del centre d'esports, l'equip de Marc Nomen té una ocasió immillorable d'allargar la seva espectacular ratxa de resultats abans que el calendari de la divisió d'honor juvenil faci pujada. El Sabadell, que ha guanyat, recordeu, els seus últims 4 partits, rep demà mateix a Olímpia el cué de la Lliga, el Lleida Esportiu, un conjunt que només ha estat capaç de sumar un punt, un empat, en les 7 jornades disputades. Tot i aquesta dinàmica, podríem parlar de dinàmiques totalment oposades entre els dos equips, Nomen, el tècnic del Sabadell juvenil, no vol confiances de cap mena.
Partint de la base que tots els rivals són perillosos, els rivals que ja venen d'una mala dinàmica i ja fan un canvi, venen amb un altre xip mental. I el cas del Lleida segurament serà aquest. Tot i estar últims classificats, jo crec que han anat demostrant en partits anteriors que és un equip competitiu. Hi ha equips que els hi ha costat molt guanyar-los i prova d'això és que l'Espanyol en el seu camp pateix moltíssim per treure un 0-2.
El tècnic santcugatenc feia referència a l'empat que el Lleida va sumar la darrera jornada en el que es va convertir en el seu primer punt de la temporada després de no haver-ne sumat cap en les anteriors 6 jornades. Però el Sabadell juvenil és quart a només 3 punts dels dos líders, del Barcelona i l'Espanyol, i ha empatat amb el tercer, el Mallorca. Nomen espera ara poder apropar-se una mica més a aquestes places de privilegi.
Són 3 punts vitals per nosaltres perquè i com dèiem fa uns dies amb el nostre cos tècnic, tot això que ens estem posant ara ja a nivell de puntuació ja no ens ho treu ningú i és importantíssim aprofitar aquesta ratxa per seguir treballant dur, per persistir amb l'ambició, per seguir sent valents amb la nostra idea de joc i no frenar, que no ens freni ningú si podem, però és a través d'això, de treballar moltíssim.
Ambiciós, per tant, el tècnic d'aquest Sabadell juvenil. El partit es disputarà a Olímpia demà a les 12 del migdia i serà retransmès per l'estreaming de la Federació Catalana de Futbol. Tanquem l'espai dedicat al món del futbol avui a Primera Catalana, on el Sabadell Nord torna al municipal de Can Oriach després de dues jornades consecutives a domicili saldades amb derrota, tant al camp del Can Vidalet com després a Manlleu, segon i primer classificat respectivament del grup 2. L'únic triomf fins al moment dels de Pablo Becerril, qui per cert no s'asseurà a la banqueta per sanció, va arribar a la primera jornada a casa contra l'Horta. Albert Luqué, central dels de la zona nord, espera fer de Can Oriach un fortí per posar els fonaments de la permanència a la categoria.
Al final nosaltres ens hem de sentir còmode a tots els jocs, però com el nostre estadi, com el nostre camp, mai. L'afició per sort a casa ens ajuda molt, quan anem fora també, però sí, ja toca després de dues jornades tornar a casa, tornar al temple, fer-nos fort i intentar treure els tres punts.
El Sabadell Nord té una bona ocasió també per fer el 2-2 a casa, ja que el rival que visitarà el municipal de Can Oriach serà el Sant Ildefons, l'únic conjunt del grup que encara no ha puntuat. De fet, els de Cornellà han rebut 3 gols en els 3 partits disputats fins al moment i Luque alerta de la joventut del rival, de la qual no refia un pèl tampoc del seu mal inici.
Ha sigut un equip que encara no han coincidit. M'han dit que és un equip jove, però bueno, al final no ens podem confiar. Cada partit és un món i ja està. Aquesta setmana també van tenir un resultat ajustat ells, per lo que nosaltres hem de continuar treballant, independentment del rival que tinguem endavant, donar-ho tot, sortir forts i intentar treure sempre els 3 punts.
L'altra baixa per sanció a l'equip de Pablo Becerril serà la del també central Andrés Montero, que va ser expulsat al municipal de Manlleu. Horari habitual a Can Oriach per aquesta quarta jornada del grup 2 de Primera Catalana, és a dir, el Sabadell Nord Sant Ildefons arrencarà demà passat, diumenge, a 11:45. Publicitat i de seguida parlem d'handbol d'elit de gran nivell.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
El proceso de digitalización en el sector sanitario es imparable. Telemedicina, inteligencia artificial, realidad virtual, ofrece nuevas oportunidades en un sector esencial.
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Hotel Suís. A Ràdio Sabadell.
De tornada de la publicitat, el Toni ens ha venut 4 coses i anem al món de l'handbol perquè la notícia destacada de la setmana ha estat la convocatòria de 2 sabadellencs a la llista dels hispanos per disputar 2 amistosos a Avilés el 4 i el 6 de novembre contra la Romania de l'extècnic blaugrana Xavi Pasqual. Encara que sembli mentida, cap d'aquests 2 noms de casa nostra és el d'Aleix Gómez. El seleccionador Jordi Rivera, en una primera llista post-Jocs Olímpics amb moltes novetats i també amb descans per homes importants, ha citat l'excentral del Granollers i en Tarrafeta, a qui saludarem de seguida d'aquí uns minuts, i a la gran novetat, l'extrem esquerre del Cangas de només 20 anys, Dani Fernández, també jugador sabadellenc. Dani, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
D'entrada, com et vas assabentar d'aquesta convocatòria?
Bueno, jo em vaig assabentar un dia abans que sortís la llista oficial perquè a nosaltres ens truca personalment el seleccionador i bueno, vaig rebre la seva trucada i molt content, la veritat.
És una llista amb molts canvis respecte als Jocs Olímpics de Tòquio, entre retirades i descansos, però t'esperaves aquesta convocatòria?
Bueno, al final, o sigui, tothom tenia clar que aquesta convocatòria era una mica peculiar perquè queda enmig de dues competicions grans, com són els Jocs Olímpics i l'Europeu, que es juga al gener, i no se sabia molt bé si quin tipus de llista faria. Però, bueno, tot i així, no mal que espera 100% una trucada així, menys amb 20 anys. Llavors, realment em va fer doncs, molt per sorpresa i molt content, sí.
El que està clar, Dani, és que el seleccionador Jordi Rivera sempre ha apostat pels joves i més ara amb aquest relleu generacional.
Sí, està clar. Al final la selecció s'ha de renovar constantment i tot el que el seleccionador pensi en incluir gent nova i gent jove, sobretot, doncs és bo per l'equip, és bo pel futur i així ho fa.
Pensant, posant-me ara mateix allò tan típic, no?, en la teva pell, imagino que també és un aparador immillorable per establir-s'hi en un futur amb els hispanos.
Sí, tant de bo. Sí, al final tothom vol jugar amb la selecció absoluta, però bueno, com t'he dit abans, jo estic aquí per gaudir-ho, jo no tinc cap tipus de pressió, soc superjove, i totes les concentracions que vinguin en un futur, doncs benvingudes siguin, però s'haurà de seguir treballant molt, 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 perquè realment a la selecció sempre hi ha moltíssim nivell i és constant el treball, així que molt content per aquesta convocatòria aquesta setmana i ojalà, tant de bo en el futur vinguin més.
Deies que t'ha agafat una mica per sorpresa. Ha rebut molts missatges de felicitacions, etc o no?
Sí, molts, molts. La veritat que molt. S'han recordat a mi molta gent i també els agraeixo tot el suport.
Per cert, no sé si estàs al cas que a la convocatòria també hi ha un altre jugador de la ciutat, un altre sabadellenc, com és Lian Tarrafeta.
Sí, ho sé, que Lian també està convocat. Bueno, no el conec personalment, no he pogut coincidir amb ell en cap concentració, però bueno, ara podem treballar aquesta setmana junts.
Tu ets extrem, i quan parlem d'extrems de la selecció, sempre aquí a Ràdio Sabadell, a la ciutat en general, ens ve al cap un altre sabadellenc com és l'Aleix Gómez. És veritat, ell juga a la dreta, tu a l'esquerra, però no sé si un s'emmiralla una miqueta veient la seva trajectòria amb la selecció.
Bueno, sí, al final l'Aleix actualment està a un nivell increïble i, bueno, és molt fàcil emmirallar-se amb ell perquè, a més, jo també vaig estar a les categories inferiors del Barça, tots dos som de Sabadell, una extrem dreta, l'altra extrem esquerra, però bueno, tant de bo algun dia ser tan bo com l'Aleix, ja t'ho dic.
Doncs tant de bo que puguem tenir aquí a com més sabadellencs millors en l'elit de l'handbol de a nivell de seleccions, vaja, ara ja també. L'última, Dani, et pregunto també per com està anant aquesta experiència a Cangas. Algun cop n'hem parlat aquí a Ràdio Sabadell, tenint en compte que la temporada passada et van triar com a millor extrem esquerre de la Sobal. Entenc que està sent tot molt, molt positiu, no?
La veritat que quan vaig decidir fer el pas de venir aquí a Cangas, realment era el lloc més lluny on podia anar de tota Espanya i ara que ja és la segona temporada, cap tipus de arrepentiment, o sigui, crec que va ser la decisió més acertada. Aquí estic encantat, el poble és molt maco, tinc la platja al costat, tot el poble està bé cada cap de setmana al pavelló, ens animen moltíssim, estic jugant molt a l'equip, l'equip és supermaco, l'entrenador confia en mi, o sigui que la veritat que fent el balanç del que pensava que seria aquí a Cangas quan volia venir, això ho està superant, però molt, molt, estic supercontent aquí.
Doncs, Dani Fernández, que ens n'alegrem molt d'entrada de la teva primera convocatòria amb l'absoluta dels hispanos i també d'aquesta bona experiència al Balonman Cangas que ens deies ara. A gaudir-ho, una abraçada.
Doncs moltes gràcies a vosaltres.
Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
I el segon sabadellenc en qüestió és una mica més gran, però no pas gaire, tot just té 22 anys i ja té experiència amb la selecció de Jordi Rivera. Marxem fins a França. Ian Tarrafeta, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, com esteu?
Com ha caigut aquesta convocatòria amb tants canvis?
Bé, crec que content. Ara que hi ha una mica aquest canvi generacional a la selecció espanyola, doncs molts joves comencen a entrar i content de formar part d'un d'aquests joves i aviam si puc anar guanyant algun lloc per allà a poc a poc.
La sensació, Ian, és que ara que s'han retirat alguns dels pesos pesants de l'handbol espanyol, ara ho parlàvem amb el Dani Fernández, hi ha una gran oportunitat per tenir continuïtat a tots vosaltres, els joves, a l'absoluta, no?
Sí, és evident, i el cap i la fi és com un procés. He estat també amb la selecció promesa, tant amb la juvenil com amb la júnior, i ara el pas que falta és una mica aquest de l'absoluta, no? I sé que amb el Jordi Rivera, amb el seleccionador, he estat molts anys, des que jo era juvenil, que està seguint a la meva generació, i per això sé que confia molt amb els jugadors que pugem a poc a poc, i aquesta és una, bueno, com has dit, és una molt bona oportunitat per poder començar a treure el cap.
A la redacció repassàvem avui la teva trajectòria, i la curiositat és que just a l'octubre, però del 2020, et va arribar la teva primera convocatòria amb l'equip A de la selecció. No sé si n'eres conscient.
Sí. L'any passat, bueno, just farà un any, va ser la primera, el meu debut, diguéssim, amb la selecció absoluta, i doncs des de l'any passat que hi ha hagut concentracions que hi ha anat, concentracions que no, ha sigut una mica tot anant agafant experiència a poc a poc, i ara espero poder-hi estar amb una mica més de continuïtat.
Per cert, amb el Dani Fernández havies coincidit algun cop?
No, som de generacions diferents i no he coincidit mai amb ell, però bueno, ja aquí a França també ha arribat que ho està patant molt allà a Cangas, i segur que s'ho mereix.
Bon paper el que està fent allà al Cangas. Ara que parles de França, com està anant aquesta segona temporada al PUC?
Mm-hmm. Bé, la veritat és que, bueno, tot nou. És una lliga on bueno, requereix el seu temps d'adaptar-se, perquè és molt més físic comparat amb Espanya, molt menys tàctica, en el sentit que tot va més directe, tot va més ràpid, i si no estàs acostumat, doncs, i sobretot, si la preparació física no és l'adequada, és bastant complicat jugar aquí. I ara aquest segon any ja he notat que més o menys ja conec una mica més la lliga, més els rivals, més els equips. La preparació física, evidentment, ja porto un any treballant aquí i ho noto molt, i estic molt content. La veritat és que l'equip que estic a sobre... tenim molt bona plantilla, competim per les posicions de dalt, i la veritat que és un luxe poder estar aquí i competir en aquesta lliga.
A més, ara fa poc et van escollir en el set ideal de la lliga francesa, aneu segons, com comentaves, bon paper a la classificació, per tant, tant en l'aspecte individual com en el col·lectiu estan rutllant les coses, no?
Sí, totalment. Ara comencem a Europa, que ahir vam perdre el primer partit a casa, se'ns va complicar una mica, tenim una mica plaga de lesions també, de jugadors importants, i no està sent fàcil ara compaginar aquests dos partits per setmana, perquè pràcticament juguem dimarts i divendres o dissabte, i l'exigència física és bastant alta, i ara amb els lesionats que tenim està sent una mica complicat.
I per rematar-ho, Ian, l'any passat deixes Granollers, te'n vas cap a França, a més en plena pandèmia, que m'imagino que fins i tot fora de l'handbol l'adaptació no ha degut ser precisament fàcil.
Sí, la veritat que sobre aquí a França les restriccions eren bastant severes, per dir d'alguna manera, des del mes d'octubre fins al mes de, bueno, no et sabria dir, però abril, maig, el toque de queda era a les 6 de la tarda, i per tant era fer vida de casa al pavelló i de pavelló a casa. Socialment no fèiem res, pràcticament res, sort que teníem, hi havia tres espanyols amb qui feia bastanta vida, fora del pavelló, però sí que va ser veritat.
Doncs Ian Tarrafet, el mateix que li dèiem ara fa un moment al Dani, que ens n'alegrem, que vagi molt bé per França i que això s'hagi vist recompensat amb aquesta convocatòria, que és un luxe i un plaer, a més de l'Aleix Gómez, tenir a més jugadors de la ciutat representant-la. Que vagi molt bé, una abraçada.
Moltes gràcies, fins aviat.
Un autèntic luxe, aquesta doble representació a l'última llista dels hispanos. Continuem parlant d'handbol a la primera nacional. A l'Oar Gràcia i al Creu Alta Sabadell handbol els tocarà aixecar-se de les doloroses derrotes patides a la darrera jornada i, com a mínim, tindran el factor pista a favor aquest cop per aconseguir-ho. Tot i ser tot just la cinquena setmana de Lliga, els creualtencs rebran a Calbalsac el filial del Granollers, ara que parlàvem de l'Ian Tarrafeta, un ex-Granollers, amb relatives urgències, ja que recordem, el Creu Alta és l'únic equip del grup que encara no ha sumat ni un sol punt fins ara. A priori no sembla el rival més propici per liquidar aquesta mala dinàmica, però Jordi Altés, jugador arlequinat, confia en les possibilitats de l'equip si no baixen els braços en cap moment.
No baixem els braços davant de cap partit, exigim contra els de baix o contra els de dalt, sabem que hem d'anar a tope i que contra tots els equips, si nosaltres estem al nostre 100%, doncs tindrem les nostres possibilitats i les hem d'aprofitar.
El Granollers B se situa sisè amb 4 punts, els mateixos que un Oar Gràcia, que torna allà on està brillant més, és a dir, al carrer Boccaccio. Dos partits a casa, dues victòries fins al moment, i ara els de Cesc Borrell buscaran encadenar la tercera davant d'un equip que us ha de sonar per força, el Palau Tordera. El conjunt del Vallès Oriental va estar involucrat en un bon embolic la temporada passada, que va implicar els dos equips sabadellencs. Per resumir-ho, es va suspendre el duel amb els graciencs perquè els del Vallès Oriental al·legaven tenir un cas positiu que en el moment no estava aprovat i van decidir no saltar a pista. Se li van donar els dos punts a l'Oar, al Palau Tordera el van sancionar i li van sostreure punts a la taula. El Creu Alta Sabadell va sortir-hi beneficiat i va acabar fora del descens, però amb la Lliga ja acabada es va donar la raó al recurs presentat pels palauencs. Es va actualitzar la classificació i, per tant, els creualtencs van acabar a la part baixa, tot i que el descens no es va consumar del tot perquè hi va haver vacants després a la categoria. En resum, tot un enrenou que va començar a l'escenari del partit de demà, al pavelló de l'Oar Gràcia, però el capità Bernat Correro espera que això sigui un capítol totalment superat.
A més, en la situació en la que ens trobàvem, i és que no estàvem bé de classificació precisament, no podíem negar-nos a jugar un partit. I, bueno, sí, està clar que va ser un enrenou tot plegat, el Covid, que si les coses no s'havien fet bé per part d'ells, deia la federació, després uns deien una cosa, els altres l'altra. Nosaltres vam fer el possible per poder-ho jugar, entenem també el que va passar, vull dir, al final és una situació, era una situació especial, però, bueno, ja està més que oblidat, espero que no ens guardin rencor i, si ho fan, doncs, bueno, ja ens trobarem aquest dissabte a la pista.
Doncs ja veurem si hi ha o no aquest punt de rencor, en tot cas, per part de l'Oar Gràcia Sabadell, del conjunt verd i blanc. Pàgina absolutament passada. Demà, a 6:45, arrencarà aquest Oar Gràcia Palau Tordera. Diumenge, a 1:45, el Creu Alta Sabadell en vol Granollers B. I si us recordeu, dimarts us explicàvem aquí a l'Hotel Suís que el tècnic del natació Sabadell de vòlei masculí, el Jordi Fernández, havia de ser pare aquesta setmana i que no podria dirigir l'equip durant les pròximes jornades. Doncs bé, tot ha anat com havia d'anar i la criatura va néixer dimecres a primera hora, així que d'entrada, l'enhorabona pel Jordi, evidentment, i per la seva dona. L'entrenador, per tant, només haurà pogut estar un partit de la Superliga 2 amb el club, el de la derrota en l'estrena contra el Sant Pere i Sant Pau tarragoní, i ja de cara a demà a la visita al Muro Balear, i durant les pròximes setmanes serà el seu segon, David Martín, qui agafarà les regnes de l'equip, com a mínim de manera interina, mentre duri aquesta baixa per paternitat. Ara bé, Fernández reconeix que serà inevitable seguir donant un cop de mà des de la distància.
Crec que hauria de desconnectar, però crec que serà també impossible. Per sort, la meva esposa també és jugadora d'aquí, tot i que ara no pot, lògicament, però és jugadora d'aquí, és entrenadora, per tant ho entén, i en la mida del possible, sempre que pugui, intentaré donar un cop de mà.
A la classificació, per cert, el club suma un puntet, tot i la derrota patida el passat cap de setmana, ja que va poder forçar el tie-break. Els mallorquins, de la seva banda, en sumen 5, però havent disputat un partit més. Els homes no seran els únics que afrontaran un viatge fora de Catalunya, ja que l'equip femení del Natació Sabadell de Volei també tindrà una sortida relativament llarga, però en el seu cas cap a l'altra banda, cap a l'interior. Les d'Alberto Avellaneda visiten el Sòria, buscant els primers punts de la temporada després de caure en els seus primers dos compromisos a la categoria de plata. El tècnic reconeix que el viatge serà una dificultat més a les que presentarà per si sola el partit, però això sí, no vol excuses.
Obviamente el que se levanta en casa, desayuna tranquilamente, come tranquilamente y va a jugar, pues está en mejores condiciones que el que se levanta a las 6 de la mañana y se coge un autobús y se va a jugar y juega nada más llegar y come un bocadillo o lo que sea. Creo que no son las mismas condiciones, pero bueno, tampoco nos tiene que ver como excusa. Nosotros sabíamos a lo que nos apuntábamos, sabíamos a lo que veníamos, entonces todo el mundo se ha comprometido con esto y tenemos que ir adelante con ello, que no nos valga como una excusa.
Mentre el club se situa a la part baixa amb el Casaller pendent d'estrenar, les sorianes són quartes amb 4 punts. Explica la nedadora Nerea Montori que el rival està plagat de jugadores molt joves però amb un talent descomunal.
Sòria és un equip complicat perquè, malgrat ser molt jovenetes, són les jugadores de la Permanente, que és la selecció espanyola de vòlei, que és allà, estan sempre allà entrenant, vull dir, concentrades. I, clar, això fa un equip que és superpotent, són superaltes, tenen la tècnica estudiadíssima, entrenen 1.000 hores a la setmana. Anem a veure si podem tirar experiència, malgrat també som un equip molt jove.
El masculí de voleibol del club a la illa de Mallorca, el femení a Sòria, però gairebé en el mateix horari. Demà a les 4 serà el torn dels nois, una hora més tard a les 5, el de les noies. Seguim a la mateixa entitat, el Natació Sabadell rep demà a 3:15 l'Atlètic Barceloneta en partit de la tercera jornada de la Divisió d'Honor Femenina de Waterpolo. Les sabadellenques són colíders després de dos partits jugats, empatades amb el Mataró, mentre les marineres, que acaben d'ascendir a l'elit, encara no han puntuat. David Palma, l'entrenador de l'Astralpool, creu que és una bona oportunitat per les joves de la base.
Tenir la línia que portem, amb ganes de convocar jugadores joves i que tinguin minuts i que vagin sumant. Avui ja ha tingut algun minutet la Irene Casado, molts minuts la Marina Serrano, i tenim l'equip una miqueta més curt i ens hem d'obligar a anar traient nones, no?, i jugadors així que puguin ajudar l'equip.
La cita de demà suposarà el retorn a Can Llong d'Ainara Ferrer, portera ara del Barceloneta, i just després d'aquest partit, dimecres de la setmana vinent, l'equip femení de l'Astralpool jugarà contra el Mataró, gran partit una altra vegada a Can Llong. Serà en aquest cas no de la Supercopa, com la derrota d'ara fa alguns dies, sinó partit de Copa Catalunya. Just watch me dance. I tanquem el programa parlant de triatló, perquè la sabadellenca Clàudia Pérez Pay afrontarà aquest dissabte el Pro Tour de Madrid. Serà la seva última competició de la temporada després d'haver participat en les últimes setmanes, per exemple, al Campionat d'Espanya en modalitat sprint, a la Copa d'Europa amb el triatló de Barcelona, i de proclamar-se campiona de Catalunya per equips amb el Prat. És una informació que ens desenvolupa el nostre estudiant en pràctiques, Joan Hernández.
Clàudia Pérez Pay està a un pas d'acabar la temporada de triatló i gaudir d'un merescut descans, sobretot després d'un mes molt caòtic amb un final de molta càrrega. Per començar, la sabadellenca va participar en el Campionat d'Espanya de Triatló Sprint disputat a Pontevedra el 2 d'octubre, on va quedar en la posició número 24. Ella mateixa afirma que està descontenta amb aquest resultat.
Aquest mes d'octubre està sent caòtic en quant a competicions, acabem temporada en molt breus. A principis de mes vam anar a Pontevedra al Campionat d'Espanya i ni les sensacions ni els resultats van acompanyar, així que vaig marxar una mica frustrada.
Una setmana més tard, Pérez va tenir l'oportunitat de participar a la Copa d'Europa que es disputava a Barcelona, a prop de la seva família. En aquesta ocasió, l'ex de Natació Sabadell va quedar satisfeta tant del resultat, 38a a 2 minuts de l'alemanya Nina Eim i 8a millor espanyola, com de les sensacions.
Estic molt contenta, no només a nivell de resultat, perquè moltes vegades el resultat és simplement un número, sinó l'actitud, com va anar la cursa, que vaig sentir-me competitiva, vaig estar davant constantment, així que vaig acabar la carrera molt feliç i amb moltes ganes d'afrontar el que eren les últimes setmanes de competició.
Després es va proclamar campiona del Campionat de Catalunya de triatló per equips en categoria femenina amb el Prat. La competició es va dur a terme el 17 d'octubre a casa, al Prat de Llobregat. Pérez Pay creu que van ser un equip molt compacte, sòlid en totes les disciplines i que les coses no podien haver anat millor.
Ens van proclamar campiones de Catalunya de triatló per equips amb el Prat Triatló. La veritat que la carrera no va poder anar millor. Ens vam compenetrar a la perfecció, érem un equip molt compacte i vam gaudir moltíssim perquè les tres disciplines vam saber-les portar molt bé, endavant, ajudant-nos entre totes. Així que va ser realment molt guai. Vam gaudir molt i el resultat, òbviament, va acompanyar.
I per acabar la temporada, s'ha apuntat al Pro Tour de Madrid, una competició relativament nova, ja que fins ara només s'ha fet una edició, i que consta d'un format diferent. És més curt i explosiu, amb semifinals i final en el mateix dia, i on només hi participaran 40 noies i 40 nois. La sabadellenca pensa que hi haurà un nivell molt elevat.
Ara ja només queda una competició. Aquest cap de setmana marxo a Madrid a fer el Pro Tour, que és una nova disciplina. Bueno, s'ha fet només un any. Nova disciplina, nou mètode, al final no deixa de ser triatló, però ho fan en un format molt més curt, molt més explosiu. Anem només 40 noies i 40 nois, així que hi haurà molt nivell del nostre país. Venen realment triatletes que seran rivals d'un nivell molt elevat.
Clàudia Pérez Pay tindrà l'oportunitat de posar la cirereta a la seva temporada de triatló dissabte, a partir de 10:45 del matí, a la Casa de Campo de Madrid.
Hotel Suís.
Doncs tota la sort del món per la Clàudia en aquesta cita demà a Madrid. Amb aquesta informació arribem al final de l'Hotel Suís, un programa que hem fet possible amb el Toni González. Al control de so, ja ho sabeu, Sabadell en joc, diumenge, 12:15 del migdia. Tornen els partits en horari matinal des de l'Estadi Balear, des de Palma de Mallorca, amb aquest Atlètic Balear, Centre d'Esports Sabadell. Fins aleshores, que vagi bé el cap de setmana. Una abraçada.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell. Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.